Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El sindicat de llogateres i els veïns i veïnes de la Casa Ursula desmenteixen haver iniciat negociacions amb Lyonès Inversores, propietari de l'edifici. Diu l'entitat que són conscients que el síndic de Greuges de Barcelona està fent esforços per poder establir una negociació. Diuen que no pot, això sí, existir una negociació real sense que els llogaters i el sindicat en formin part. El sindicat explica que l'alcalde Jaume Collboni, que avui ha anunciat aquesta mediació, no s'ha posat en contacte ni amb el sindicat ni amb els veïns i està intentant, creuen, instrumentalitzar la lluita dels llogaters de la Casa Ursula. Recordem que s'ha ajornat el desnonament que estava previst per demà fins al 18 de febrer, 2:15 del matí. Per cert, que avui en una carta emesa pel propietari de la casa, Albert Oller, denuncia una campanya de desprestigi contra la seva persona i obre la porta a la possibilitat de vendre's l'edifici. Anem a la plana política. El PSC acusa el model econòmic de la Comunitat de Madrid d'insolidari i el contraposa al finançament singular que el president Salvador Illa explica per a Espanya. Ho ha explicat avui la viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
Com que nosaltres som solidaris i apostem per a una prosperitat compartida, suposo que aquells que aposten per una, diguéssim, bueno, justament no per aquest model, sinó que aposten per una acumulació insolidària, doncs es posen nerviosos.
Per cert, que avui hem sabut que el president de la Generalitat farà una conferència al Cercle de Belles Arts a Madrid davant empresaris i agents econòmics. Serà el dia 20 de març. I rècord de turistes internacionals a Catalunya, que ha rebut el 2024 fins a 20 milions de turistes internacionals, segons xifres de l'Institut Català Nacional, volem dir d'estadística. Es tracta de la millor xifra de la sèrie històrica, iniciada el 2015 i gairebé un 10% més que l'any anterior. I un treballador d'una empresa de Moià ha mort aquest dilluns al matí per causes que s'investiguen. La víctima de 27 anys ha mort després que li caigués al damunt una planxa de formigó. Segons informen els Mossos, la comissaria de Manresa ha rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les 12 del migdia per un accident a la localitat. Fins al lloc s'han desplaçat diverses patrulles de seguretat ciutadana, dotacions als bombers i al SEM, que no li han pogut, malauradament, salvar la vida. I en cultura, un premi, el Premi Josep Pla, dedicat a la neurociència, demostra com funciona el cervell. L'assaig del biòleg David Bueno, L'art de ser humans, defensa la integració de les arts com una eina per millorar l'educació.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dilluns 3 de febrer i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, ha començat aquesta primera setmana feinera del febrer amb un temps ben plàcid a la majoria de comarques. Ara bé, tenim boira, que és ben freda, ben ferma i espessa, a més d'extensa. En alguns indrets del Pla de Lleida s'escola una miqueta fins al mig Segre, al sud de l'Alt Urgell, també la vall del Cardener, o en alguns racons de la Segarra i del sud del Bages i del Berguedà. Igualment, aquesta boira s'ha d'anar desfent al llarg de les properes hores i el temps més assolellat que serà patrimoni de la resta del país. Això també ajuda a que la temperatura es vagi espavilant i al llarg d'aquesta tarda acabarem amb màximes fora de la boira al voltant dels 15, 16, 17 graus, per tant, un ambient molt plàcid. Ara bé, quan es faci de nit, tornarà a caure en picat aquesta temperatura i el dimarts tornarà a despertar amb força freda, moltes gelades a l'interior del país. I una altra vegada amb aquesta boira, que de fet demà serà més persistent que avui i més extensa, arribant a indrets com el Pla de Bages o la Plana de Vic. A la resta del país continuarà el sol. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats explicarem com cal fer per reclamar les despeses hipotecàries. Ens ho explicarà la Maria Moreno, que és responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de l'Ajuntament de Sant Cugat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar el cap de setmana. A partir de les 5 coneixerem el santcugatenc Joaquim Serraïma, director de la Fundació Catalònia Creativa. Continuarem amb l'espai dedicat a l'empresa. Ho farem per recollir la valoració de Comissions Obreres sobre l'increment del salari mínim interprofessional. Parlarem amb Ivan Ramos, secretari general de la Delegació del Vallès Occidental. I acabarem amb cultura per parlar amb l'actor Enric López sobre l'obra de teatre Negra Torcedora, que es presenta a l'Alcabot a Castellà del Vallès. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La gestió del servei de grua municipal passarà a mans de l'Ajuntament de Terrassa. Aquest servei és, segons fons municipals, l'únic servei deficitari que l'empresa municipal de Garbia gestiona. La grua municipal torna a l'esquema original en què la gestió de la grua estava en mans del consistori. D'aquesta manera, l'empresa municipal podria centrar els seus esforços econòmics en la construcció i gestió del nou aparcament del portal de Sant Roc. La grua fa sortides regularment cada dia, principalment entre setmana, i és requisit de la policia municipal o de Ciutadans. Les sortides autònomes s'han vist reduïdes a un nombre residual, mentre que es prioritzen aquells serveis per desbloquejar la via pública, places d'aparcament reservades o guals privats. Tot i la mala fama de la grua i del servei de retirada de vehicles, des d'Ergarbia asseguren que les sortides i accions de la grua cada cop són menys agressives, ja que es percep una millora de l'actitud cívica de les persones propietàries de vehicles. L'any 2024, el servei d'Ergarbia va retirar 375 vehicles abandonats, dels quals se n'han desballestat 339. El servei de grua va efectuar 6.829 sortides entre arrossegaments, moviments de vehicles per reserves d'estacionaments, accidents o sustraccions.
Gràcies, Sergi. Continuem per Sabadell. Mireia Sanz, bona tarda.
I a Sabadell, avui és notícia que continuen les desavinences entre el grup municipal de Junts per Sabadell i la direcció del partit a la ciutat. En les darreres hores s'ha ratificat a Francesc Baró com a màxim responsable en una assemblea que ha servit per posar damunt la taula algunes de les línies d'actuació. Entre les qüestions que la direcció dels juntaires es marca com a objectiu és decidir si el pacte de govern entre el PSC i Junts va en la línia correcta. Per això Baró ha posat damunt la taula la necessitat de fer una consulta a la militància que hauria de quedar llesta abans del mes de maig. D'altra banda, el tinent d'alcaldessa i portaveu del grup municipal, Lluís Matas, explicava fa uns mesos que creu que el balanç del pacte s'ha de fer quan acabi el mandat. A més, assegura que l'anàlisi s'ha de fer basant-se en el compliment de l'acord del Sabadell del Sí, que assegura a hores d'ara ja és molt elevat. Un dels acords dels juntaires és presentar també, per exemple, al ple municipal una moció perquè es constitueixi una nova comissaria de la policia municipal al sud de la ciutat per tal que substitueixi l'actual de Can Marcet. Alhora demanen augmentar la plantilla fins als 330 agents. També aposten per crear una ronda est que descongestioni encara més l'interior de la ciutat, sobretot el trànsit de la Gran Via.
Gràcies, Mireia. I ara, des de Badalona, ens informa Anna Clarà. Bona tarda, Anna.
Bona tarda, Carme. L'alcalde Xavier García Albiol reclama a la Generalitat que compleixi els projectes que té pendents en Badalona. Ho ha dit arran de l'anunci de Salvador Illa d'impulsar un pla per convertir Catalunya en un motor econòmic, sobre el qual Albiol ha evitat fer una valoració de com repercutiria en la ciutat. El projecte d'Illa preveu una inversió de 18.500 milions d'euros en 5 anys i pretén fer de Catalunya una regió econòmica puntera a Europa en la pròxima dècada. Albiol ha retret a l'executiu català que faci anuncis milionaris de focs artificials, ha dit, i que després no es materialitzin. En aquest sentit, l'alcalde ha refusat que aquests diners s'inverteixin a Badalona. En canvi, ha assegurat que es conforma amb que el govern d'Illa executi els compromisos que la Generalitat té des de fa anys amb Badalona. S'ha referit així a la construcció del lateral de l'autopista, del Cap de Sant Crist i de les escoles Ventós Mir i Badalona Port. El Biol ha recriminat que ni l'anterior govern d'Esquerra presidit per Pere Aragonès ni l'actual socialista amb Salvador Illa al capdavant saldin els deutes pendents amb el municipi. L'escoltem.
Mire si li poso les coses fàcils al president de la Generalitat, que d'aquests milers i milers de milions que ha anunciat, jo no vull cap. Jo ja no demano nous projectes. Jo l'únic que demano com a alcalde de Badalona és que allò que està compromès, com són escoles, com són CAPs, ambulatoris, i com són els laterals de l'autopista, es compleixin.
El nou pla d'acció de la Generalitat inclou impulsar les energies renovables, promoure un territori digitalitzat, simplificar l'administració pública o millorar l'accés a l'habitatge.
Gràcies, Anna, i ara anem fins al Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El Prat de Llobregat ha estat la seu de la primera edició de la Green Production Lab. És una iniciativa que implica experts procedents del món de la sostenibilitat i que han aportat els seus coneixements en la producció cinematogràfica. Durant 5 dies, les persones participants han treballat conjuntament en grups de 3 sobre projectes concrets de llargmetratges que es troben en l'etapa de preproducció. Escoltem Júlia Barba, consultora ambiental.
Treballar en produccions reals, en produccions que estan en la fase de preproducció o abans de filmar. Som 3 equips, cada equip té 4 consultors ambientals i llavors doncs, tu treballes amb un projecte real i les ajudes que puguin incorporar la sostenibilitat en el seu projecte.
Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració d'experts i expertes que han impartit sessions en línia, així com taller residencial i una masterclass oberta sobre eines i estratègies per implicar l'equip en un rodatge sostenible.
Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. La primera calçotada popular de comerç castellà es va celebrar diumenge amb un gran èxit de convocatòria, ja que més de 1.000 persones van gaudir de les seves propostes gastronòmiques dels restauradors locals. En aquest sentit, es van servir més de 450 racions del menú de calçotada per a 2 persones. Això van sumar 6.500 calçots a la brasa. Són els que es van coure al llarg de diumenge. La presidenta de Comerç Castellà i propietària del restaurant La Taverna del Call i la Gallina feia molt bona valoració de la jornada, la qual cosa fa intuir que és molt probable que comenci a ser una tradició.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat amb Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. El nou servei d'àpats a domicili per a persones en situació de vulnerabilitat arrenca aquest febrer. Gestionat pels serveis d'atenció social de proximitat, està destinat a les persones empadronades a Sant Cugat i derivades pels serveis socials majors de 65 anys que viuen soles o en parella, així com aquelles que presenten dificultats per preparar el seu menjar de manera autònoma. Un cop desenvolupada la fase inicial del projecte, es posarà en marxa un programa pilot d'àpats en companyia a l'espai més 60 del barri de la Floresta. Els àpats, que estaran adaptats a les necessitats dietètiques de tothom, es lliuraran a domicili sota la supervisió d'un repartidor per tal de garantir que conservin les condicions òptimes. Com ja va avançar Cugat Mèdia el passat mes de desembre, a través d'aquesta iniciativa l'Ajuntament té per objectiu millorar el benestar nutricional, social i físic dels seus usuaris. Paral·lelament, a la primavera arrencarà una prova pilota a la Floresta del programa Àpats en companyia, una iniciativa que en el futur podria oferir una alternativa més adequada per a alguns usuaris del servei d'àpats a domicili. Si la prova pilot funciona, des de l'Ajuntament no descarten ampliar-la a altres barris. El servei, més enllà de garantir una nutrició adequada dels usuaris, espera esdevenir una eina més per combatre el risc d'aïllament social de les persones grans i altres col·lectius vulnerables.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Avui al programa volem resoldre dubtes sobre consum. Segur que heu sentit a parlar de les despeses hipotecàries i de la possibilitat de reclamar-les. Maria Moreno és responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Sant Cugat i ens aclarirà algunes qüestions relacionades i ens donarà més detalls sobre com fer-ho. Maria, benvinguda.
Gràcies, bon dia.
D'entrada i com a punt de partida, expliquem exactament quines són aquestes què són les despeses hipotecàries que entrarien dins d'aquesta possible reclamació.
Doncs es poden reclamar les despeses hipotecàries que el consumidor va assumir en el moment que va constituir el préstec hipotecari. Concretament, són les despeses de gestoria, de taxació, de registre de la propietat i de notaria. Tot i que les despeses de notaria només es pot reclamar el 50%.
Entrem ja en el detall i comencem per aclarir qui pot reclamar aquestes despeses hipotecàries.
Qualsevol persona que hagi signat un préstec hipotecari entre el 1984 i el juny del 2019 pot reclamar aquestes despeses que les va assumir en la seva totalitat i les hauria d'haver assumit l'entitat bancària. Bé, la hipoteca no té per què estar vigent. Pot reclamar aquelles persones que tinguin la hipoteca ja cancel·lada, també és possible que reclamin les despeses que van pagar en el seu dia.
Algú que estigui escoltant ara mateix deu pensar, val, jo acabo de signar una hipoteca fa poc, jo no puc reclamar aquestes despeses i si les poden reclamar, per exemple, aquestes que es van fer entre el 84 i el 2019, per què? Per quin motiu?
Perquè a dia d'avui ja es fan les coses, diguem, ben fetes i el notari no et deixaria signar una hipoteca, un contracte, en el qual hi hagués alguna clàusula abusiva. Per tant, tot el que es feia abans del 2019, normalment els contractes tenien aquestes clàusules per les quals els consumidors s'havien de fer càrrec d'aquestes despeses i s'ha considerat que això és abusiu, que ho ha d'assumir l'entitat bancària i el que es fa des del 2019, des de juliol del 2019, és que aquestes despeses ja les assumeix l'entitat bancària.
Tot això va passar per tribunals, no? Mm-hmm. Per deixar-ho clar.
Exactament, sí. Sí, i també doncs, anem rebent aclaracions perquè hi ha una miqueta de confusió en certs aspectes. Si hi ha persones que ja han intentat reclamar aquestes despeses hipotecàries a la seva entitat bancària, és possible que s'hagin trobat amb una resposta que sembla molt ben argumentada i molt ben fonamentada, però no és així. Normalment aquestes respostes diuen, venen a dir que això ja ha prescrit, que això ja no es pot reclamar, que ja sabies el que signaves, per tant, que no és reclamable, i això no és cert. El TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es va pronunciar precisament per esclarir això, quin era el termini de prescripció. La prescripció, és a dir, tu tens 10 anys per reclamar aquestes despeses hipotecàries, però el termini comença a comptar des de que el consumidor se n'assabenta que té una clàusula abusiva en el seu contracte. I com sabem que un consumidor sap que té una clàusula abusiva en aquest contracte? Doncs perquè ha anat a un jutge ha mirat concretament el seu contracte i li ha dit que sí, efectivament té una clàusula abusiva dintre del contracte. Per tant, si no fem tot aquest recorregut, que no el fa ningú, nosaltres no tenim per què donar-nos per entesos de que sabem que tenim una clàusula abusiva al nostre contracte. Per tant, aquest termini no ha començat a comptar. És a dir, que si la resposta de la teva entitat bancària és això ja prescrit, no és així i podeu seguir reclamant a la següent via de reclamació, que ja seria a través d'un servei públic de consum. Mm-hmm.
Anem a petar amb les despeses que podem reclamar, que abans ja has fet esment d'algunes, ara posem blanc sobre negre, concretament quines són i en quina quantia, en quin percentatge, no?
Doncs es pot reclamar el 100% de les despeses de gestoria, el 100% de les despeses que vas pagar de registre de la propietat, de la taxació i només el 50% de les despeses de notaria. Tens factures, en principi tots els consumidors tenim factures o hauríem de tenir les factures de totes aquestes despeses que es van pagar en el seu dia. Llavors sí que és necessari a l'hora de reclamar aportar aquestes factures o un document que acrediti què vaig pagar, en concepte de què vaig pagar, aquesta quantitat i en quina data. I així es pot lligar tot, no? Que són unes factures que tu tens de l'any que vas signar la hipoteca i que es relacionen directament amb la constitució d'aquella hipoteca. No hem de confondre amb les... Hi ha unes factures que són molt similars, però que van relacionades amb el contracte de compra-venda d'aquell immoble. És a dir, en el moment en què un consumidor va comprar una casa, un pis, va signar dos contractes. El contracte de compra-venda amb qui li venia aquest immoble i el contracte de, i el préstec hipotecari amb l'entitat bancària. Doncs són les despeses les relacionades només amb l'entitat bancària el que es pot reclamar. Hi ha una miqueta de confusió, hi ha gent que ens porta factures de gestoria, del registre de la propietat, però vinculades al contracte de compra-venda. Aquestes no són reclamables. Serien només aquestes factures, però les vinculades al préstec hipotecari.
O sigui que algun document que acrediti que hem tingut aquestes despeses, jo és que ara m'estic posant en el pitjor dels casos, perquè com estem parlant de bastants anys enrere, és possible que algú digui, és que no trobo papers, però que faci l'intent de voler reclamar. Això podria prosperar d'alguna manera o és molt difícil?
Sense les factures és difícil. Sí que es poden reclamar, les pots demanar. Normalment l'entitat bancària guarda una còpia de tot això. Sí que no estan obligats a guardar-ho més de 6 anys, però podria ser. Hi ha moltes entitats bancàries que reben peticions dels seus clients. Escolta, necessito les factures de la hipoteca que vaig signar fa 12 anys. I, bueno, hi ha una miqueta a criteri de cada entitat bancària. A vegades els hi cobren doncs, 20 euros per cada factura que vols que et busqui. O 2 euros per cada any que haig de tirar enrere.
La banca mai no perd, eh?
Has vist? Hi ha negoci per tot arreu aquí. Però sí, sí, sí que pots intentar aconseguir-les. Sí que ens serviria també, per exemple, costa molt de trobar la factura de la taxació, del que vas pagar per la taxació. Doncs també seria vàlid, per exemple, un extracte del moviment bancari que es va fer en aquella data. No tinc la factura, però jo puc acreditar que tal dia vaig pagar aquesta quantitat i en concepte de X, que sigui una d'aquests conceptes que es pot reclamar. Això també serveix per acreditar aquest pagament. El que no serviria, per exemple, és el document de la provisió de fons. Una provisió de fons no, és una estimació del que pagaràs, però no té per què ser el que vas pagar finalment.
Correcte, aquest... perquè després t'han de tornar la diferència si diguem que és favorable i t'han sobrat uns diners, no?, que tu havies avançat.
Exacte, sí, sí.
Posem una altra complicació més. Ho dic perquè de vegades pot passar, perquè estem parlant de períodes de temps que són molt amplis i que ja han passat anys. Imaginem que la gestió que tu has fet amb una oficina concreta del teu banc, quan has fet aquesta operació, aquella oficina al cap dels anys ha desaparegut. I tu, evidentment, te'n vas a qualsevol altra oficina de la teva població per reclamar aquestes factures o aquesta informació. En què ens podem trobar?
Aquestes reclamacions normalment les està resolent el Departament d'Atenció al Client de l'entitat bancària. No aniríem tant a oficines concretes, perquè si tu vas a l'oficina de tota la vida que hi has anat, no resoldran aquesta reclamació teva. Segurament doncs, ho enviaran al Departament d'Atenció al Client que toqui per resoldre-ho. Però posem-ho més complicat. Què passa si jo vaig signar una hipoteca amb un banc que actualment no existeix perquè...
O se l'han menjat.
Exacte, l'ha absorbit una altra entitat financera més gran. Doncs hauria de reclamar aquesta entitat que va absorbir el meu banc. És a dir, si jo tenia una hipoteca en un banc més petitonet i a dia d'avui aquest banc ja no existeix perquè se'l va quedar un banc més gran, haig d'anar a aquest banc més gran a reclamar la meva hipoteca. Si actualment estic pagant encara aquestes quotes hipotecàries, doncs molt senzill, reclamo a qui li estic pagant actualment aquestes quotes. Si és una hipoteca que ja està cancel·lada perquè ja està pagada, doncs haig de mirar a qui li vaig pagar aquestes últimes quotes o bé qui va absorbir aquesta entitat bancària.
Anem a fer, diguem, el procés, que més o menys ja l'hem dibuixat amb les teves explicacions. El primer pas per fer aquesta reclamació seria anar al banc. Mm-hmm. Val? Ens trobem amb el primer obstacle, que ens diuen que mireu que és que no, que és que això ja no toca, que bueno, ens posen totes les pegues possibles. A continuació, següent pas. Mm-hmm. Ens podem adreçar a una oficina de l'OMIC?
Sí, 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 sí. De fet, faré un petit apunt en el primer pas. Sempre la primera via de reclamació, per aquesta reclamació, per qualsevol altra, és el que anomenem la via personal. La persona ha de directament reclamar, en aquest cas, a la seva entitat bancària. Com ha de reclamar? Per qualsevol mitjà que deixi constància. Podem anar a una oficina i demanar un full de reclamacions i emplenar-lo, simplement dient doncs, que vull reclamar les despeses hipotecàries de gestoria, taxació, registre de la propietat i notaria i aportar aquelles factures. L'entitat o ens posarà un segell o ho signarà i quedarà constància d'en quin dia estem presentant aquesta reclamació. El format paper no els agrada gaire a les entitats bancàries. Ens estem trobant que posen, a mi mateixa em van posar pegues per entregar aquesta reclamació a l'oficina en paper. Per tant, hi ha altres vies que no ens posaran pegues, o bé a través d'un formulari que tingui el web de l'entitat financera, o bé a través d'un correu electrònic, o a través de carta certificada o burofax. Qualsevol mitjà que deixi constància de que tu aquell dia estàs fent una reclamació per aquest motiu i acompanyat de les factures corresponents o dels moviments bancaris corresponents que acreditin aquestes despeses que vas assumint el seu dia. Si l'empresa, en aquest cas l'entitat bancària, no ens contesta en 30 dies, o bé la resposta que ens dona no és favorable, perquè ens dona, bueno, és que veiem unes respostes increïbles, no? El que dèiem, això ja ha prescrit, això no li toca, això ja sabia vostè el que signava. Si és una resposta no favorable, llavors el consumidor pot seguir reclamant. Es pot dirigir, en aquest cas, a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, a les OMICs, que estan als ajuntaments, i farem un segon intent de reclamació. A través de la mediació intentarem que l'entitat bancària li doni una resposta favorable a la seva reclamació. Què ens trobem aquí? Que hi ha entitats bancàries que primer li han dit que no, quan aquesta persona reclamava directament, però a la que intervé un servei públic de consum, en aquest cas l'OMIC, doncs canvien la resposta. Nosaltres estem contents en el sentit de que aquesta persona se'n va amb un problema d'alguna manera solucionat perquè ha aconseguit doncs que li retornin aquestes quantitats que solen ser doncs, al voltant dels 1.000 euros, entre els 500 i 2.000 euros, solen ser aquestes quantitats que li retornen. Llavors, doncs, nosaltres contents de que se'n vagin amb aquesta resposta favorable. Però no sempre és així.
Clar.
No sempre és així. Hi ha entitats, ja hem detectat certes entitats bancàries que van dir que no al consumidor la primera vegada i segueixen, de fet ens envien la mateixa resposta que li van enviar al consumidor en el seu dia, doncs ens la tornen a enviar. Nosaltres sabem que això no és així i aquesta persona no deixa de tenir dret a reclamar aquestes despeses. Per tant, ja seria acabar de reclamar a la via judicial. Normalment, les entitats bancàries, quan donen una resposta no favorable, diuen, doncs, si vostè no està d'acord, vagi a reclamar al Banc d'Espanya. Això, l'Agència Catalana del Consum i les OMICs en conjunt no ho recomanem, anar a reclamar al Banc d'Espanya, perquè les respostes que donen no són vinculants, les resolucions que donen no són vinculants. Llavors, és perdre uns mesos que no té cap sentit. Si a vostè li han dit que no directament i a través d'un OMIC també li diuen que no, ha d'anar a la via judicial a reclamar aquestes despeses.
Uh-huh. Deixa'm que et pregunti per aproximadament el temps per intentar tenir una resolució d'aquesta qüestió.
Doncs el que diem, quan comences a la primera via, a la via personal, un mes, les empreses normalment estan contestant en via personal, estan contestant una miqueta amb menys temps,
eh?
15 dies, un mes més o menys tenen la resposta. N'hi ha altres que no en contesten mai. Llavors, clar, esperes, fins quan esperes? Doncs màxim 30 dies. Si no, vas a l'OMIC i l'OMIC comença aquest procediment de mediació que trigaria més o menys, doncs també un mes aproximadament en què ens contestin si la resposta que donen. Imagina't que et diuen, doncs sí, et tornarem aquestes despeses, però com que també pots demanar els interessos, perquè clar, t'ho imagina't una hipoteca de fa 20 anys, els interessos que hi ha al darrere. Són uns interessos importants i cal reclamar-los també.
I aquí volen negociar, no?
Exacte. Doncs normalment o no diuen res, no es pronuncien amb els interessos, o bé, doncs, ofereixen una quantitat que tu potser no estàs d'acord.
Yeah, yeah.
Si no estàs d'acord, doncs s'obre un període d'al·legacions, però estem parlant que potser en uns 3 mesos pots tenir una resposta. Si no és favorable, doncs ja anar a la via judicial.
Al jutjat. Molt bé. Clar, això també és una mica fer volar coloms, perquè parlar d'un percentatge d'èxit d'aquestes reclamacions, m'imagino que depèn amb qui tractem, no?
Exactament, és així. Hi ha entitats bancàries que estan donant respostes favorables des del primer dia. No són la majoria, també t'ho haig de dir, i n'hi ha altres que veiem que no, i fins que no arriba el consumidor a la via judicial, doncs l'intenten frenar primer perquè presenti la reclamació i després li van donant respostes no favorables. Aviam si es cansa i no arriba a la via judicial. Clar, quants consumidors arriben a reclamar per via judicial? Molt pocs. Per tant, sí que estem veient que poden venir dues persones amb el mateix problema, la mateixa quantitat a reclamar, però que, com que cadascú tindrà una entitat bancària diferent, un se'n vagi amb una resposta no favorable i hagi de seguir per la via judicial, i l'altre se'n vagi amb una resposta favorable i amb uns diners al compte bancari que li han retornat. I és el mateix problema.
Molt bé, doncs jo crec que ens ha quedat força clar qui estigui en aquesta situació, amb una hipoteca signada entre el 1984 i el 2019, doncs que busqui la seva documentació, que busqui els papers i endavant a fer la reclamació que toca. Maria Moreno, responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda, és dilluns i ens hi posem amb la tertúlia esportiva de cada dilluns. Avui en companyia del Joan Muñoz, periodista. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
El Raül Chao, també periodista, però el tenim a Sabadell. Raül, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé. I el Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Què tal, Miqui? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs, escolteu, jo fa dies que algú em deia la Lliga s'ha acabat. Dic, ai, persones de poca fe, que teniu poca fe. Eren barcelonistes, evidentment. Però és que si acabàvem de començar la segona volta, si encara queda molt camí per fer, i ja sabeu que estan com estan els equips. El Barça ja ha fet alguna de les seves, el Madrid també, l'Atlético es va salvant, però vaja, que tampoc no és allò un cotxe superfiable. Encara queda Lliga, però és que després d'aquesta jornada la cosa ha quedat bastant més igualada. O sigui que emoció al màxim fins que no es demostri el contrari. Ara, el calendari, els compromisos que tenen els tres equips que encapçalen la classificació pot marcar el desenvolupament d'aquesta competició de casa?
Sí, bueno, sobretot el tema del Reial Madrid, que serà el que tindrà un mes de febrer més complicat, que sí que pot decidir una mica, no tant la Lliga, el mes de febrer no tindrem la Lliga decidida ni cap a la banda del Madrid, ni cap a la del Barça, ni cap a la d'Atlético Madrid, però sí que el Madrid pot deixar-se algun punt més, tenint en compte que té els compromisos tant de Copa del Rei, que també els tenen el Barça i l'Atlético, però sobretot aquest doble enfrontament contra el Manchester City, que, tot i que el Manchester no estigui en el seu moment més àlgid, segurament es compliqui, després de la baixa de Rüdiger més encara, perquè en defensa estan volant des del Madrid.
Com ho veieu, Raül?
Jo veig igual, no? És a dir, jo crec que ara mateix el calendari qui el té pitjor és el Madrid, no per mèrits propis, perquè no ha passat entre els 8 primers de la Champions, aleshores ara té Copa del Rei, Lliga, que més coincideix amb el derbi, després el partit de l'anada a l'Etihad, després viatja al Sadar, que sempre és un estadi molt complicat, i després té la tornada al Bernabéu contra el Manchester City, no? Aleshores, en menys de 21 dies es juga la Lliga, la Copa del Rei i la Champions, i tot sense Rüdiger per una gestió memorable de l'entrenador del Madrid. Aleshores, crec que és per agafar crispetes a veure què farà, perquè ho té bastant complicat. I jo crec que el Barça i l'Atlético de Madrid, sobretot l'Atlético de Madrid, que té una oportunitat molt gran per fer un cop sobre la taula aquest dissabte, perquè guanyar el Bernabéu amb la força de voluntat i els ànims que donaria per tot l'equip i per la seva afició, també seria fer un cop molt fort cap al seu rival més directe, no només per la Lliga, sinó també per l'arribada de la Champions. I el Barça, sobretot, el que necessita és intentar anar guanyant, encara que les sensacions últimament a la Lliga no són de les millors, no? És a dir, perquè ahir no van veure el millor Barça de la temporada, exceptuant el partit del Ban, el València Mestalla, el primer equip del València, que va ser una golejada històrica. Sobretot, ahir el que més destacaria és Lamine Maradona-Yamal, no? És a dir, perquè el partit que fa Lamine és un altre escàndol.
Sí, sí. T'he de dir que l'hora tampoc no ajuda, eh? Jo recordo el partit de les Palmes, que també era a les 2 de la tarda, que t'esguerra el dia perquè no és ni matí ni tarda. O sigui, ja tens el dia trencat. I també els hi va costar. Bueno, els hi va costar la derrota. Imagineu-vos. Com veus tu el panorama, Miqui?
Doncs jo espero que sigui per agafar crispetes i veure-ho tranquil·lament, si no ens haurem de llançar les crispetes, saps, allò entre nosaltres, com si fossin boletes de paper, perquè la veritat és que jo crec que la situació pot ser d'una manera, o sigui, pot acabar o molt dramàtica o molt positiva pel Madrid, no hi ha terme mig, o sigui, això està claríssim. Després, doncs, jo crec que ara mateix el Madrid està instal·lat en aquella crisi d'identitat on no acaba de solucionar els seus problemes futbolístics i utilitza els problemes arbitrals, que això és un tema que passa amb Madrid Televisió i tota la pesca, i ara doncs jo crec que el Barça això ho ha d'aprofitar i també doncs tenir molt present l'Atlètic de Madrid, que jo crec que és un dels equips que ha demostrat doncs, que el que va tenir a l'inici de temporada va ser un sotrac, però que està allà per lluitar amb tothom.
En el cas del Madrid, aquestes propostes que apunten a l'arbitratge, o les veieu justificades o és un argument pataleta perquè les coses no estan rotllant com haurien de rotllar?
Pataleta, totalment. O sigui, jo veig pataleta.
A mi és que em sembla una pataleta si ho fa el Madrid, si ho fa el Barça, si ho fa l'Atlético, sobretot que aquests tres equips, al final són els tres equips que més present tenen el tema de l'arbitratge tota l'estona, tant la premsa com l'entorn, com els propis jugadors, el propi entrenador, Ancelotti, que sempre diu que no vol parlar dels àrbits, acaba parlant. En el cas del Madrid, que hi ha possibles errors arbitrals al partit contra l'Espanyol, poder sí, però hi ha errors arbitrals a tots els partits. Aquest potser seria el problema, que Real Madrid Televisión, la televisió institucional d'un club tan gran, es dediqui a fer aquests vídeos, aquests comentaris.
Cada setmana, eh?
Cada setmana em sembla una mica, doncs, no sé, com si fos de paròdia, no m'ho acabo de creure del tot. Jo crec que és una cosa més... Com a aficionats del Madrid, jo crec que no es creuen aquest relat de van contra nosaltres l'arbitratge, perquè és que tots els aficionats poden tenir aquesta sensació si és la que volen tenir. No sé si m'explico. Jo crec que el Madrid s'ha de centrar en el joc, en identificar què ha passat en aquest partit contra l'Espanyol de diferent a les jornades anteriors, que venies fent un bon joc, a veure com adaptes l'entrada de Vinícius, si definitivament poden o no poden jugar les quatre estrelles, tenint en compte si jugarà Rodrigo o no, què faràs a la defensa, si ja incorporaràs a Àlava del tot, mantindràs Asensio, jugaràs amb Tchouaméni, que Tchouaméni em sembla el problema més gran que té el Madrid juntament amb Lucas Vázquez i Mendy, si és la defensa sencera. Així que bé, jo deixaria el tema d'arbitratge de banda perquè no seria estrany que el proper partit que jugui el Madrid hi hagi accions arbitrals que el favoreixin i hagin de tancar la boca en aquest cas.
Mm. És d'equip petit, és que és d'equip petit, no?, queixar-se d'aquestes coses, no? És allò com al cole, no? Em tenen mania i per això no aprovo. Bueno, jo no aprovava perquè era molt dolent estudiant, no?, perquè tinguessin mania els profes, no? O sigui, al final és això, no?, és aquest tema, no?, que a vegades és com la mateixa cançó. Jo espero que algun equip, quan guanya, també es queixi dels arbitres.
Totalment. Aquesta reflexió hauria de ser la correcta per tothom, però crec que cap la fa. I jo crec que, al final, tant Madrid com Barça, sempre que poden, es queixen dels àrbitres, i crec que és una vergonya perquè sempre són els més beneficiats al llarg de la seva història. És a dir, que es queixi l'Espanyol, que es queixi el València, que es queixi el Sabadell, el Terrassa, aquests equips, doncs tenen mèrits i tenen raons moltes d'aquestes vegades, però que es queixi el Madrid i el Barça, que gairebé van a ajuda per partit, no haurien de tenir cap criteri. Que al partit de l'Espanyol van haver-hi errades? Sí, és a dir, que l'entrada d'Mbappé és vermella, ho sap tothom. Però que després parlin de que si el gol anul·lat no, està mal anul·lat, quan Mbappé li fa una empenta monumental a Pol Lozano, etcètera, pues no tenen cap mena de sentit, no? Aleshores, crec que el que estan fent és intentant treure tot el mèrit possible a l'Espanyol, que va fer un partit molt seriós i sobretot un extraordinari i monumental Joan García, que va fer un partidàs com la seva temporada, aquesta sent de matrícula d'honor.
Estaríem d'acord que el porter de l'Espanyol és el jugador més valós que té l'equip ara mateix?
Amb diferència. És a dir, per mi Joan García és el segon millor porter de la Lliga darrere de Courtois. I és un porter que tard o d'hora el veurem sent porter titular a la selecció espanyola, perquè té tots els requisits possibles per fer-ho. És un porter que va bé per dalt, que per sota pals és un gat, per absolutament tot. Per mi és el millor porter dels equips normals, és el millor porter, és a dir, perquè és una barbaritat. És a dir, sense Joan García l'Espanyol estaria a segona divisió ja.
Jo no diria tant, jo no crec que Joan García encara no ha provat el seu nivell al màxim nivell. Al final no seria el primer cas en què un porter d'un equip petit o un equip que pateix i sobretot rep molts atacs, molts xuts, es pot lluir. Va passar fa unes temporades amb l'Elx d'Edgar Badia i al final Edgar Badia no ha acabat afiançant-se, no s'ha quedat a primera divisió. Sí que crec que Joan García és segurament el millor jugador, jo crec que Puado també té molt valor pels pericos. Crec que sortirà, perquè no seria estrany que l'Espanyol baixi o que l'Espanyol no tingui l'any vinent a primera un equip i un projecte esportiu que pugui convèncer Joan García de quedar-se un any més, perquè ja recordem que aquest estiu va estar a punt de sortir direcció Londres. Així que veurem, segurament sigui una bona inversió la que faci l'equip que fitxi a Joan García i que l'Espanyol pugui aprofitar aquests diners doncs, per apuntalar una mica a altres zones que té una mica descobertes com la defensa.
Miqui?
S'ha de saber invertir bé per això, No? És una de les coses que l'Espanyol hauria de tenir molt en compte, no? Perquè moltes vegades això passa, no? Que quan veuen que els clubs tenen calé fresc, no? Moltes vegades van ràpidament a demanar preus una mica bojos, no? Jo crec que l'Espanyol el que hauria de fer és, a partir d'aquesta possible venda i aquest ingrés econòmic, doncs intentar aconseguir un equip i bé, doncs no patir tant durant tota la temporada. El que queda molt clar és que Manolo González, amb el que es diu vulgarment quatre canyes, està fent molt bona feina, està treballant moltíssim i està demostrant també que es pot ser un entrenador, no es pot ser un entrenador mediàtic o allò que diuen de gran volada, sinó un entrenador del fang, de tota la vida, i que també doncs, es pot arribar a primera divisió.
Aquesta setmana els dos equips catalans han fet la feina, s'han ajudat mútuament. la victòria de l'Espanyol davant del Real Madrid doncs, ha permès escurçar aquestes distàncies a la part alta de la classificació entre Barça, Atlètic de Madrid i Real Madrid. I la victòria d'ahir del Barça doncs, li ha permès al conjunt perico mantenir-se fora, de moment, de les zones de descens directe. Ara tota la feina serà intentar mantenir-se fora d'aquestes places que et porten a la segona divisió. Una feina complicada.
Una feina complicada, sí. Perquè, a més, si algú va veure el partit del València ahir a la tarda, el València va cap amunt, té una plantilla molt... va jugador per jugador, la compares amb la de l'Espanyol, fins i tot amb la de l'Alavés, sobretot amb la del Leganés i el Valladolid, i és una plantilla molt superior. No s'entén els problemes del València, la puntuació del València, les derrotes del València, sense parlar de la dinàmica del club en el que és l'entorn, la directiva, fins i tot l'entrenador, que jo crec que Baraja ja estava fora mentalment. Crec que amb el nou míster, la nova direcció que estava fent el club, les incorporacions de Sadik, Arons, que no sé com l'incorporaran a la banda, crec que el València ha d'anar cap amunt. Ja es van veure coses aquest cap de setmana i crec que d'aquí unes 5 jornades ja estarem parlant de que el València ha deixat enrere una mica aquesta lluita. Espero.
Jo crec que hi ha un equip que ja ha baixat de categoria, que és el Valladolid, sí. Que té unes situacions igual més greus que inclús la del València i la d'Espanyol, que amb els seus propietaris ja és difícil de per si, però jo crec que el Valladolid ja ha baixat de categoria. El València pot fer alguns partits que són bastant bons, sobretot a Mestalla, però fora de casa el València és Disneylàndia pels equips rivals, és a dir, perquè ja el vam veure el dia del Barça, ho hem vist altres dies, i sobretot la salvació de l'Espanyol depèn de casa, no? És a dir, del Real Club Deportiu Stadium, que s'han de fer forts, s'han d'intentar treure els màxims 3 punts possibles i intentar assolir la fita dels 40 punts. Jo crec que ara mateix amb Roberto de davanter, darrere Puado, tant Jofre com Roca, i sobretot Joan, intentar ser sòlids, no? A més, els fitxatges que s'estan fent al mercat d'hivern sense tenir massa nom, però el d'Urco, que va fer un partidàs el dissabte, Roberto també dona molt baixant les pilotes, jugant d'esquena, a més té més gol que Vélez. Jo crec que l'Espanyol té les condicions i l'entrenador, que té un tros d'entrenador per poder salvar la categoria.
Miqui?
La veritat és que és una situació doncs, que tots estarem d'acord que el Valladolid doncs, té un equip o té ara mateix totes les de perdre, no? És un equip que ara mateix jo crec que està per la situació, allò que diuen institucional, també s'ha traspassat al camp, l'entraó més dintre que fora, i tot i que ha arribat fa poc perquè no arriben reforços, el València jo crec que acabarà traient el cap, i clar, la gran pregunta és que tot això el que farà és estrenyar molt la zona baixa de la classificació. Per tant, jo crec que aquí doncs, Getafe, Alavés, segurament doncs, s'afegirà algun equip més, l'Espanyol també hi serà, o sigui que serà una lluita molt i molt interessant. Jo estic molt d'acord, com deia el Raül, que el Valladolid és l'únic equip que sembla que estigui despenjat, a no ser que guanyi 10 partits seguits i fins i tot acabi jugant l'Europa League, no? Però jo crec que no, jo crec que és un equip que està en descens.
No oblidem, aquesta setmana hi ha Copa, sí. El Madrid té com arribar al Leganés, l'Atlètic de Madrid dimecres. El Getafe, i el Barça juga amb el València dijous.
A Mestalla, eh?
Sí.
A Mestalla.
Sí. Clar, però va dir l'entrenador
no serà el mateix partit, no?
El seu objectiu és intentar assolir la permanència, aleshores jo crec que el dijous l'equip del València serà molt, però que molt suplent, i seria el més normal, perquè és a dir, no pot jugar cada 3 dies amb els mateixos 11, i a més, sobretot, que un dels jugadors que més s'ha notat en falta a l'equip Che ha sigut Gallà, que ha estat durant gairebé tota la primera volta lesionat, i que no pot jugar 3 partits seguits per la seva condició física. Aleshores, jo el que veuria més normal seria que el València estigui a tancadet al darrere i que, si té una, l'aprofiti, però jo veig el Barça hiperfavorit.
Sí, jo crec que la proposta esportiva segurament no sigui sortir a l'atac, vull dir, no se suïcidarà contra el Barça, però crec que anirà amb tot, tenint en compte sobretot que juguen diumenge contra el Leganés a casa, que és un partit que aquí sí que potser...
Vida o mort.
Sí, és vida o mort, però és a casa teva, és el Leganés. Jo crec que la Copa segueix tenint una importància, sobretot en aquestes rondes, que és partit únic, a casa, és un input d'alegria tant per l'afició com per als jugadors, que jo crec que la importància que li donen al partit aquest de Copa és més gran del que podem pensar.
Vols afegir alguna cosa, Miqui?
No, que el Madrid, que el València, pues, a partir d'ara, doncs, jo crec que pensarà única i exclusivament amb la competició de la Lliga. El que passa és que tampoc no s'ha de refiar el Barça d'aquesta situació, eh? No s'ha de refiar, perquè jo crec que moltes vegades també molts jugadors, quan arriben a entrar els nous, comencen les temporades per ells, i això, doncs, no sé, pot fer que el Barça es pugui relaxar una mica, i s'ha demostrat aquesta temporada que si no juga el Barça al 120%, doncs ho acaba pagant molt car.
Molt bé, deixem la Copa, ens n'anem a la Champions, perquè hi ha aquesta jornada de repesca que va donar com a resultat en aquest sorteig per als 700 de final aquest emparellament que han qualificat de bomba entre el Manchester City i el Madrid. Qui dels dos es queda fora?
Ostres, doncs per la dinàmica... Seria molt xulo que la primera vegada que el Madrid és superior i és favorit en un enfrontament directe contra el City, el perdi. Ja seria curiós. Bé, crec que el City traurà la seva millor versió contra el Madrid. Crec que el Madrid és un equip que li ve bé. O sigui, el City pot oferir el seu millor joc contra el Real Madrid, perquè coneixent Ancelotti i coneixent també com es plantegen molts partits, sobretot fora de casa... potser el Madrid es tanca i les vol veure venir, deixa que el City tingui pilota, i el City, si no li apretes a dalt, està demostrant que pot jugar. Si ets incisiu en la pressió, aquí sí que venen moltes errades, que gairebé tots els gols que estan rebent són en sortida de pilota. Veurem com ho plantegen. Jo crec que el Madrid no hauria de tenir masses problemes.
Jo crec que l'eliminatòria està en les mans d'Ancelotti. Si Ancelotti surt amb una defensa amb Lucas Vázquez, Tchouaméni, Alaba, Mendy i el 4-2-3-1, el City pot fer 7 gols tranquil·lament, perquè això és la P7. Aleshores, si el Madrid surt amb una línia defensiva normal, amb defenses, és a dir, amb Asensio... tampoc té massa més, però...
No. Amb
Asensio, i que és possiblement l'únic central que té de la seva disponibilitat, i posar un lateral dret tipus Fede Valverde per intentar donar més estabilitat a l'equip i intentar jugar un 4 al mig, perquè si surts amb els 4 magnífics a dalt, és el que passava al PSG de Mbappé, Messi i Neymar. Si tu tens 3 jugadors que no baixen a defensar, són 3 jugadors que no t'estan ajudant. Aleshores, això per contres i per ajudar a la defensa és una mica kamikaze. I el que deia el Joan, totalment d'acord. Si el City li pressionen al darrere, és un equip que pateix molt per sense Rodri. Però clar, ara mateix, avui s'estava confirmant que han fitxat l'excanterà del Barça, a Nico González, que ve a suplir aquesta baixa de Rodri al pivot defensiu, que jo crec que és un fitxatge que els ajudarà molt. Però jo veig l'eliminatòria molt igualada, és a dir, més del que la gent es creu.
Doncs jo també veig, o sigui, jo també la veig igualada, jo també veig igualada l'eliminatòria, més que res perquè és que clar, quin Madrid veurem? El Madrid de la Lliga, que dona una de freda i una de calenta, o el Madrid de la Champions, que és una mica, que també ha demostrat aquestes dues cares, però em vinc a referir a les grans nits del Madrid, no? Aquelles nits on el Madrid es transforma, va perdent 0-2 i acaba guanyant 10-3 i coses d'aquestes, no? O sigui, estem parlant d'ocasions concretes, no? I després el City, si aquesta eliminatòria s'arriba a disputar fa un mes i mig, doncs segurament el City ho afrontaria amb una depressió increïble, no? Amb resultats molt complicats. El que passa és que ara el City està en una evolució molt, molt i molt cap amunt. Era lògic també, perquè no es podia tocar més al terra, no? O sigui, ja havia tocat, jo crec que totalment havia tocat ja qualsevol situació més complicada, no? Però jo crec que està molt i molt igualada, i tot depèn de la versió dels equips, no? Si el Madrid es posa en mode Champions, doncs jo crec que el City haurà de mirar com sempre tot el que passa, i si no, doncs jo crec que el City fins i tot doncs podria posar en molts problemes al Madrid.
El que està clar és que aquesta fórmula, aquesta nova Champions, mola. això ens té enganxats, perquè aquestes alçades de la competició, que hi hagi un City i Real Madrid, està bé.
Sí, però és més de mèrit del City que mèrit de la nova competició.
No, sí, però que de moment, mira...
Sacseja coses, sí, canvia sí, coses. Sí,
sí, sí. Ja veurem.
Depens molt del sorteig. Sí. Depens molt del sorteig. És a dir, perquè el PSG ha tingut uns partits que dius, mare meva, que podrien ser tots partits de quarts de final, i després veus els partits que han tingut altres equips que dius, ostres, ara entenc per què estan a vuitens de final sense haver passat cap eliminatòria prèvia. Aleshores, crec que s'hauria de corregir alguna cosa, però crec que la Champions d'aquesta manera mola. L'últim dia va ser una bogeria amb tot el carrusel de partits, vaig veure el Multi Champions i era una bogeria, vaig gaudir com un nen petit.
Bé, doncs anem a les noies, perquè també ha estat notícia aquesta setmana el Barça femení, que han encaixat la primera derrota des que juguen a l'estadi Johan Cruyff, i s'ha produït ni més ni menys que contra el mateix rival que la temporada passada les va fer trontollar al Llevant. Ha estat una relliscada, una patinada que...
Sí, sí, un drama, vaja. Sí, sí. Que dimiteixi la porta. Res. Són coses que passen.
Són coses que passen.
Però, si no
però estem parlant del penúltim de la Lliga, Llevant.
Sí, però si no poden tenir ni una entrebancada, jo crec que ha estat una cosa més mental, després de tot el que es parlava amb Engen, aquesta jugadora que també ha sortit rumb Chelsea... de tot el que està passant potser amb Jenny Hermoso també, jo què sé, coses que poden afectar
l'entorn,
però de joc jo no em preocuparia massa per aquesta derrota contra el Llevant.
Molt bé. Què més?
No, no ha sortit Víctor Font en roda de premsa demà divisions? O no?
Li pots proposar? No.
El que estan... La secció que està per donar... que dona per fer 24 xiringuitos és la del bàsquet, perquè allà sí que està la cosa...
Són una mica Dragon Khan, la veritat. Ara que semblava que havien...
Poca posada, poca
posada. Però crec que és la... És el Xambala, és el Xambala, però només la part de la baixada, és a dir, que fa una baixada lliure i ja està. I no, parlant del futbol, de la secció del femení, crec que el més normal del món és que hi hagin derrotes. El que no és normal és que el Barça guanyi tots els partits de la Lliga any rere any amb golejades, sense patir cap partit, i crec que si això passés una mica més cada setmana, no dic una vegada
ens
cada dos o tres mesos...
Sí.
No diria que et preocuparia, sinó que seria el més normal dintre d'una lliga competitiva, perquè és que ara mateix només hi ha un equip, que és el Barça.
Ho deixem aquí, senyors.
Humanitza,
que sí.
Totalment.
Ho deixem aquí fins la setmana que ve. Joan, Raül, Miqui, que vagi molt bé la setmana.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Bona
adéu,
setmana.
Adéu.
Bona tarda.
Adéu.
Que vagi bé.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.